Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
D'aquí a pocs minuts veurem el president Salvador Illa després de 31 dies i després d'una obligada convalescència. Que el president de Catalunya pugui afrontar a partir d'avui les seves obligacions institucionals és una bona notícia, tant des del punt de vista humà com polític. Però la tornada al Palau de la Generalitat no serà tranquil·la. El president trobarà moltes carpetes urgents que no admeten dilació. Es trobarà d'entrada amb la vaga de metges d'avui. Els facultatius prenen el relleu als mestres que van aturar la seva activitat la setmana passada i que amenacen de tornar a la vaga el mes de març si les seves reivindicacions no són escoltades. El president també es trobarà amb el precari servei de Rodalies, que ha recuperat part de la seva operativa, però que encara està lluny de la plena normalitat. Es trobarà també amb el malestar del sector primari, amb la pobresa creixent a Catalunya, l'atenció dels serveis socials per l'augment de la població, els desperfectes que s'acumulen dels efectes del canvi climàtic o la dificultat per accedir a un habitatge. Naturalment, res de tot això té relació amb l'absència per malaltia del president, ni pot solucionar-se per art de màgia amb la seva tornada. Però el lideratge és un element clau de la política i de la credibilitat de les institucions. I tot i el lideratge d'aquests dies d'Albert Dalmau, conseller de la presidència, és important que avui s'acabi el parèntesi d'excepcionalitat i que el president pugui exercir amb totes les seves conseqüències i responsabilitats. El primer acte de Salvador Illa estarà relacionat precisament amb la manca d'habitatge. Al migdia signarà un acord amb la Conferència Episcopal de Tarragona perquè l'Església cedeixi patrimoni per pisos destinats al lloguer social. Però el gran examen del govern de Salvador Illa segueix sent l'aprovació dels pressupostos. I en aquest sentit, la seva reincorporació hauria de servir per accelerar les negociacions amb els comuns i Esquerra Republicana per fer-ho possible. La magnitud dels reptes que té al davant l'executiu requereix comptes públics actualitzats a la realitat i necessitats del 2026. Som ja a mitjans de febrer. I el calendari, en aquest sentit, comença a empènyer. Sense nous pressupostos, el marge per millorar els reptes pendents és més limitat. D'aquí, la urgència que aquesta sigui la prioritat número 1 del president un cop reincorporat. Salvador Illa va arribar al Palau de la Generalitat fent bandera de la gestió i del diàleg. I en les properes setmanes haurà de donar mostres que, efectivament, és així. I els pressupostos són la prova més exigent per acreditar-ho. La tasca que té al davant és molta i és, com dèiem, molt urgent. I malgrat que són temes que no es poden resoldre d'un dia per l'altre, la capacitat per gestionar-los i explicar-los també dependrà de la capacitat per liderar-ho. Per això avui, el dia de la seva tornada i recuperació, és també un dia d'exercir l'autoritat del president. Autoritat que se li pressuposa i se li demana en moments d'excepcionalitat com els que estem vivint.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
De seguida anirem cap a Palau per sentir el president Salvador Illa, però abans hem de saber com bufa el dia. Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè fins quan tindrem aquest episodi de ventades?
Es mantindrà tot el dia, avui, i demà comença a perdre força, però no desapareix del tot. En tot cas, demà bufarà els llocs habituals. El que passa que dijous tornem a tenir un altre episodi de vent fort, segurament serà molt semblant al d'ahir, al d'avui, perdó. Avui, amb ràfegues que poden ser fortes, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, comarques de Barcelona i el Pla Lleida, així com també els cims del Pirineu. Les zones més afectades és l'Anoia, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp. Aquí, amb més facilitat, és on les ràfegues poden superar els 80 o 100 km per hora. Tot plegat amb un dia amb un cel amb pocs núvols, capes de núvols prims, força estones de sol, temperatura alta a la costa de més de 20 graus, i en canvi el Pirineu, dia amb més núvols, amb més precipitació, sobretot al nord de la serralada, cota que anirà baixant dels 1.800 cap als 1.400 metres al final del dia, pel que fa a la neu.
Una gestió, l'episodi de ventades del govern, que també ha generat crítiques entre alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre. Per exemple, es queixen sobretot de la falta d'un dispositiu preventiu com el que es va fer dijous quan es va posar en alerta tot el país. Hi ha resposta també la consellera Sílvia Paner, que ha respost als alcaldes.
En cada moment s'han pres les decisions des del Comitè d'Emergències de Catalunya, d'acord a la informació que es té, d'acord als protocols. Per tant, des del govern valorem que en cada moment s'han pres les decisions que s'havien de prendre, sempre pensant en la seguretat de les persones.
Era la justificació de la consellera de Territori. Aquest serà un dels temes que es trobarà avui el president Salvador Illa, que torna a Palau, com dèiem, després d'un mes de baixa. Illa avui es recupera després de la infecció que el va mantenir dues setmanes a l'hospital, després va fer el tractament a casa dues setmanes més i d'aquí a pocs minuts farà una declaració institucional. Anem en directe al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, a partir de les 8 i 10, per tant, d'aquí a 5 minuts, el president reapareixerà amb una compareixença breu a peu dret darrere d'un faristol des de la Galeria Gòtica del Palau. De fet, ja l'hem vist arribar a la seu del govern ara fa mitja hora, baixat sol del cotxe oficial amb normalitat i sense crosses, i gairebé a peu de carrer l'esperava el seu equip per rebre-la a la feina 30 dies després. I ja està gairebé recuperat d'aquesta osteomielitis púbica, però com que encara li punxen antibiòtic, els metges li han recomanat que la tornada vagi sent progressiva. Sense moure's de Palau aquest migdia, com dèiem, signarà un acord amb l'Església per guanyar més habitatge social, per tant, tota una declaració d'intencions després d'aquest mes absent. Durant tot aquest temps, els seus consellers les han vist de tots colors.
Al matí de Catalunya Ràdio seguirem en directe aquesta declaració de Salvador Illa d'aquí a 4 minuts. Al seu Instagram, per cert, el conseller Dalmau, que ha fet les funcions de president, deia que tot el que ha passat aquest últim mes, els temporals, la crisi ferroviària, la vaga de docents, diu que evidencia que cal fer un debat de fons sobre la situació del país i arribar a acords sobre infraestructures, competitivitat, canvi demogràfic i energia. Dalmau diu textualment que Catalunya només avançarà arribant a acords amb valentia i amb mirada llarga, implicant política, societat civil i mitjans. Dèiem abans que les crítiques d'alguns alcaldes a la gestió del temporal de vent és una de les carpetes que es trobarà avui el president Salvador Illa. Una altra carpeta és la vaga de metges.
El sistema sanitari està començant a implosionar, ja. O sigui, no anava a dir que el sistema sanitari implosionarà, però no, és que ja està implosionant.
Així ho deien des del sindicat de metges, que convoca la vaga, que de fet acaba de començar, arrencat a les 8 del matí, s'acabarà d'aquí 24 hores i es repetirà també divendres. Els metges reclamen un estatut propi que reguli només les seves condicions. Anem fins a un cap per veure com comença aquesta vaga. A l'ambulatori del carrer Manso de Barcelona hi ha la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí al Cap Manso fins fa pocs minuts hi havia una cua llarguíssima per fer analítiques de sang i la majoria dels que hem preguntat doncs no sabien, no tenien ni idea que avui hi havia vaga de metges. La setena des de l'octubre que van començar. Han obert les portes a les 8, aquesta cua ha desaparegut i veurem doncs quin és aquest seguiment de la vaga. Recordem que hi ha serveis mínims a la primària i als hospitals del 25% per tot allò que no és urgent ni vital i les urgències funcionen a ple rendiment. Què reclamen els metges? Doncs un estatut propi català, garantir que no es faran guàrdies de 24 hores mai més, millores en els sous i més contractació de metges per evitar la saturació, i creuen que és la Conselleria de Salut qui els ha de donar la resposta.
I per cert, parlant d'ambulatoris, el Departament de Salut estudia aplicar incentius econòmics pels CAPs que evitin allargar les baixes laborals. Fons del Departament asseguren que algunes baixes s'allarguen més del compte. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat Catalunya Ràdio, l'aportació addicional pot suposar un 5% dels recursos. En tot cas, tenim el malestar per la gestió del temporal, tenim la vaga de metges i també tenim, evidentment, Rodalies.
Patir cada dia, angoixa de no saber si arribaràs, a quina hora arribaràs i com arribaràs.
Que estem aquí fins el malestar social que va portar a fer una manifestació per demanar un millor servei s'hi ha afegit també el rebuig polític i les peticions de dimissió de la consellera Paneque. I a tot això, Rodalies comença avui també una altra setmana funcionant a mig gas. Maite Curtó.
El restabliment complet de la circulació a la línia RL4 durant aquest cap de setmana només ha durat unes hores. Es va reobrir dissabte i aquest diumenge el tram entre Cervera i Calaf s'ha tornat a fer en autobús per revisar una incidència que s'hi ha detectat. També hi continuen havent una setantena de punts on els trens circulen amb limitacions de velocitat per les reparacions que s'hi estan fent. Aquest és el pronòstic de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Es preveu que d'aquests 71 punts que tenim ara de tota la xarxa de limitacions temporals de velocitat, la meitat, 35, es puguin resoldre abans d'acabar el mes de febrer. I les altres s'aniran assumint durant el mes de març.
Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
La gestió de Rodalies forma part d'aquesta negociació dels pressupostos de la Generalitat. I avui el govern es torna a reunir amb els comuns, mentre que també avui Esquerra retirarà la seva proposta de llei al Congrés perquè la Generalitat pugui recaptar l'IRPF. Tot i això, els republicans no descarten recuperar-la. Laia Framis.
Els d'Oriol Junqueras ja han deixat clar que només donaran suport als pressupostos si hi ha avenços significatius perquè la Generalitat pugui recaptar l'IRPF. De moment, avui retiraran la seva proposta de llei al Congrés i negocien amb el PSOE incloure-ho a la tramitació del nou finançament previst per la primavera. Caldrà veure si aquest moviment accelera un acord i després els republicans s'avenen a començar a negociar els comptes. Avui, de moment, reuneixen l'executiva. I qui ja s'està reunint amb el govern per pactar pressupostos són els comuns, avui quarta reunió, els de Jessica Calvià que exigeixen avenços en dues carpetes que consideren prioritàries. Una, solucionar el desgavell de Rodalies i dues, prohibir la compra especulativa d'habitatge, ara que el govern ja té sobre la taula els informes d'experts que ho avalen. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
Com deia la Laia, l'habitatge formarà part també d'aquestes carpetes pendents que avui es trobarà el president Salvador Illa. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
De fet, un dels primers punts en la seva agenda serà justament sobre habitatge.
Sí, ho deia abans l'Albert, la firma del protocol amb l'Església per la cessió d'immobles per fer-ne habitatge social és un tema que us va avançar al matí de Catalunya Ràdio i, com també deia ara mateix, en aquest cas a Laia, Illa es trobarà que els experts donen la vistiplau a limitar les compres especulatives d'habitatge. Diuen que la llei dona prou marge perquè només es puguin vendre pisos per viure-hi. El 10% d'habitatges de Catalunya, recordem que estan en mans de grans tenidors, els grans propietaris, això és el doble que ara fa 20 anys.
I l'habitatge és un dels temes claus que expliquen l'augment de la pobresa.
L'Institut d'Estadística apunta que un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa o d'exclusió social i que el 40%, 4 de cada 10, té dificultats per arribar a finals de mes. L'habitatge, segons aquestes dades, és un dels factors que provoquen més desigualtat, a banda, per exemple, dels preus, que no paren d'enfilar-se.
Són algunes de les carpetes pendents del govern. També hi ha altres protestes sectorials, per exemple, els pagesos, sobretot per l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, i també els mestres i professors. La vaga del sector educatiu de la setmana passada ha deixat xifres que feia temps que no es veien.
I el propi govern no ha tingut altre remei que reconèixer que 4 de cada 10 docents van seguir l'aturada, una dada que els sindicats van apujar fins al 90%. Els mestres el que demanen són millors condicions, menys nens per aula i menys burocràcia. Tot això enmig del rebuig del sindicat majoritari de l'USTEC a la idea de començar el curs el pròxim 8 de setembre.
Tot plegat ho seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem també a l'Àgora amb David Madí, amb Montserrat Nebrera, amb Pau Llonga, amb Afra Blanco. De moment, per això, repassarem també els bàsics del matí i abans sentirem el president Salvador Illa, d'aquí a un minut a Catalunya Ràdio.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón. Número 1 en sucs espremuts.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Rot, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gener 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
El creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina conèixer el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb MSC Cruceros. Amb trasllats al port, begudes incloses i assistent a bord de Viatges al Corte Inglés. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
A Castellví de la Marca, el foraster trobarà una tranquil·litat relativa.
Estem parlant de menopausa en una carnisseria, eh?
Segons qui, no, eh? Clar. Si és un foraster, no.
Ja.
Emet el conill de
la res! Emet el conill de la res! Anem a Vilafranca!
Aquest és el futur de la pagesia.
Sí. Esperem.
El foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl contracuixa de pollastre desossat per 2,39 t'estalvies un 17% i amb Lidl Plus cafè natural molt per 4,19 t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bània, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. quatre úniques setmanes. Bania al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Catalunya Ràdio.
Ara és un quart de nou del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Esperant la compareixença de Salvador Illa, el president de la Generalitat, que compareixerà després de 31 dies de baixa. Repassem també els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Marc Jurado, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
De seguida ho ampliarem en el moment en què veiem Salvador Illa ja a punt de compareixer.
Em fa molt feliç poder comunicar-vos que avui em reincorporo a la feina i a les meves responsabilitats com a president de la Generalitat. Ho faré progressivament, tot seguint les indicacions mèdiques, amb moltes ganes, energia i determinació. També ho faig amb un profund sentiment d'agraïment. Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària, no és ni fruit de la sort ni per casualitat. És gràcies al nostre sistema de salut públic i a totes les persones que ho conformen. Un sistema de salut excel·lent, amb recorregut de millora, però amb vocació d'excel·lència. I també és clar a totes les persones, començant per la meva família, que m'han ajudat amb el seu suport, la seva força i el seu escalf. Persones amb les quals tinc la immensa sort de comptar. Vull fer explícits uns quants agraïments que crec indispensable fer públics. Gràcies a l'equip mèdic de l'Hospital de la Vall d'Hebron, al doctor Albert Salazar, gerent de la Vall d'Hebron, i a la resta de doctors, infermers i infermeres, salvadors i salvadores, als equips del Servei d'Emergències Mèdiques, al personal de neteja i al conjunt de treballadors i treballadores als quals he tingut l'oportunitat de conèixer. Comptem amb uns sanitaris d'una profunda vàlua humana, amb una dedicació que va més enllà del deure professional per esdevenir un exemple de vocació, estima i servei als altres. D'ençà que vaig haver de ser ingressat, han estat dies durs en alguns moments, però també alliçonadors i gratificants. Perquè a la vida de tot se n'aprèn. El més important és cuidar-nos. Cuidar-se un mateix i cuidar-nos entre nosaltres. A vegades, ja sigui per una situació sobrevinguda, com ha estat el meu cas, és necessari aturar-se. Prendre perspectiva d'un mateix i de l'entorn per reflexionar. Un gran hospital, com el Vall d'Hebron, és una ciutat dins de la ciutat. Però amb l'avantatge que tot és més proper, més intens. En un hospital públic, tots som iguals. Pacients, personal mèdic i tècnics acabem formant una gran família. En poc temps es generen vincles intensos entre persones que no ens coneixíem. En major o menor grau, compartim la nostra situació de vulnerabilitat, les nostres esperances per recuperar-nos aviat, sense importar d'on venim, què pensem i què creiem. Les coses importants de la vida no tenen preu, no es poden comprar amb diners. La família, l'amistat, la salut. Si poses preu a la família, deixa de ser família. Si poses preu a una amistat, deixa de ser amistat. De la mateixa manera no podem posar preu a la salut. No podem permetre la mercantilització del nostre benestar ni dels valors humans que el sustenten. La salut és un bé, un dret íntim i personal, i alhora també és un dret col·lectiu i compartit. La salut és el dret més elemental que tenim perquè sense salut no hi ha llibertat, ni igualtat, ni tampoc prosperitat. Els valors i els drets que conformen el nostre model de societat, llibertat, igualtat, convivència i fraternitat, necessiten del nostre compromís individual i col·lectiu, d'institucions democràtiques i de polítiques públiques. És responsabilitat de tots i de totes fer prevaldre el bé. La bona política, la política noble, és la política dels valors, no pas la política del mercat. Hem de recuperar la política dels valors humans, la política que posa per davant de tot el sentit d'humanitat. La política capaç de transformar aquests valors en beneficis tangibles per millorar la vida de tothom. Aquests dies a l'hospital he estat testimoni de l'alt sentit d'humanitat i de solidaritat que s'hi viu i s'hi practica. Aquesta humanitat és el que no podem perdre mai. Aquesta humanitat és el que avui està en joc al món, també a casa nostra. No podem caure en la trampa de deshumanitzar-nos entre nosaltres. En cap circumstància, ni en el debat polític, ni en les relacions humanes, ni en les relacions entre territoris. Els representants públics tenim aquest primer deure ineludible, donar exemple d'humanitat. Soc molt conscient del malestar que senten moltes famílies i joves quan afronten dificultats com accedir a un habitatge o l'angoixa que provoquen, per exemple, les emergències climàtiques que estem vivint. No podem permetre que ningú ho aprofiti per enfrontar-nos els uns amb els altres. Hem d'esvair la por que alguns ens volen inocular per al seu benefici propi. És el moment d'oferir certeses. La primera certesa és que tots formem part de la mateixa comunitat. Tots formem part de la mateixa societat i del mateix país. I que entre tots tenim la capacitat per superar qualsevol dificultat. És el moment d'oferir solucions, d'oferir respostes i d'oferir la veritat. Aquests dies m'he hagut de centrar en la meva recuperació per poder reincorporar-me el més aviat possible. He mantingut algunes trobades amb el meu equip més proper i he rebut les visites institucionals del president del Parlament, Josep Rull, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Com saben, vaig delegar les funcions del càrrec en el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Vull posar en valor i agrair la bona feina feta pel conseller durant la meva convalescència, així com del conjunt del govern. També vull enviar un missatge d'ànim a la consellera Esther Niubó. Esperem que ben aviat sigui de nou amb nosaltres. Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya durant el període en què he hagut de delegar les meves funcions. Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Malauradament, hem patit episodis meteorològics extrems que han suposat la pèrdua de vides humanes. Vull expressar el meu condol i afecte als familiars i amics de les víctimes. Hem de prendre consciència que en tot moment la prioritat absoluta és la nostra seguretat i protecció. I el més important, hem de tenir plena confiança en que Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació. El govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui, a dedicar-hi tots els recursos que calgui. En Rodalies, en el conjunt de la xarxa viària i en el conjunt de serveis públics ens hem fixat un rumb d'exigència i d'ambició que executarem de manera exhaustiva, metòdica i rigorosa. Decisió a decisió, acord rere acord, obra a obra, millora a millora, fins al final. Fins a garantir la qualitat i excel·lència que treballadors, servidors públics, usuaris, empreses i tota la ciutadania mereixem. Venen mesos importants, decisius per al futur de Catalunya. És hora de compartir els bons desitjos per al país, que estic segur que la majoria compartim, en compromisos reals. La veritable vàlua política es mesura per la capacitat de comprometre's. Ser el que Catalunya necessita. Ser el que els catalans i catalanes reclamen. Ser el que cal fer, i avui us dic, de nou, que ho farem. No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes, ni de responsabilitats. Un país es construeix amb consciència, amb responsabilitat i amb exigència. Amb valors i amb raons. Cadascú ha de complir amb el seu deure i la seva feina. Feina que estic molt content i més determinat que mai a poder continuar fent des d'avui mateix. Moltes gràcies i bon dia.
Són les 8:23. Malgrat sonin les campanes. És el discurs institucional del president Salvador Illa que torna després de 31 dies de baixa. De seguida analitzarem aquest discurs de Salvador Illa, que torna al Palau de la Generalitat, torna a la feina. Ho analitzarem també a l'Àgora d'aquí a pocs minuts. Però abans, notícia que us avança també aquest programa. Els llits del que es coneix com a coallotjament del conjunt de l'Estat passen de 8.000 a 20.000 en dos anys. Un de cada quatre estan a Barcelona, segons fonts del sector.
El coallotjament o co-living és un mode d'habitatge compartit amb zones comunes i que acostuma a oferir serveis i activitats. A Barcelona n'hi ha uns 5.000. El preu ronda els 1.000 euros, mentre que el lloguer mitjà d'una habitació és d'uns 600.
Fins ara els coallotjaments eren més lucratius perquè podien dividir un pis en diverses habitacions i cobrar més diners de lloguer. Ara la regulació catalana de lloguers de temporada ho prohibeix teòricament. Col·lectius com el sindicat de llogateres, però, asseguren que han detectat irregularitats.
Per la seva banda, el sector immobiliari diu que el coallotjament queda en un llim legal. Ferran Font, director d'Estudis de Pisos.com.
És una contratació de serveis que està fora també del que és el lloguer habitual, o lloguer de temporada, o lloguer d'habitació. La tipologia que més podia semblar seria el que és allotjament amb espais complementaris. Llavors aquí és una cosa que no està dintre ni de les habitacions, no està dintre, dintre del temporal i que, per tant, estaria fora d'aquests topalls.
Tot i que la llei catalana de lloguers de temporada i habitacions està en vigor, des de la Generalitat admeten que estan analitzant com abordar el fenomen del coallotjament.
Mentrestant, molts veïns alerten que estan en risc de ser expulsats de casa seva.
És el cas de la Rosario, veïna de l'Eixample, en el qual la inversora Bandor va comunicar-li que no li renovava el contracte extingit el 2023. Ella, però, continua al pis i actualment viu rodejada de coallotjaments a l'espera de si un jutge ordena el seu desnonament.
És un edifici de 11 viviendas, en una de ellas vivo yo y el resto es todo absolutamente co-living. Las compartimentan y hacen, depende del tamaño de la vivienda, hacen una cantidad de habitaciones con alguna zona común, con varios baños, y entonces una especie de pensión.
L'empresa assegura que respecta la legalitat i insisteix que no operen edificis on viuen persones vulnerables. A més, diu que cal satisfer la demanda d'habitatge per a estudiants i joves professionals.
I encara sobre això, Pedro Sánchez presenta avui el nou fons sobirà espanyol. La idea és poder tenir diners per invertir, per exemple, en la construcció de pisos de lloguer assequible. Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
Bon dia. Este nou fons sobirà va ser un dels anuncis de Pedro Sánchez per estrenar l'any, però la seva presentació es va ajornar fa un mes per l'accident d'Adamuz. Este matí, tant el president espanyol com el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, donant tots els detalls. L'intenció de la Moncloa és mantindre la palanca de creixement que han suposat els fons europeus. El fons estarà dotat inicialment amb 10.500 milions d'euros, però l'objectiu és mobilitzar 120.000 milions d'inversió privada. A través de l'ICO, els diners es destinaran a sectors clau com l'habitatge, l'energia, infraestructures o defensa.
La grip porcina i el ministre Bas es fa un lío.
I no deixem de parlar d'habitatge perquè avui es jutja una de les estafes immobiliàries que s'han detectat mai.
L'Audiència de Barcelona jutja 17 presumptes integrants d'una trama liderada per un advocat que, amb la col·laboració de dos notaris, va enganyar suposadament més d'un centenar de persones per apropiar-se del seu habitatge.
I encara sobre aquest tema, ha baixat el preu de la llum arran dels temporals.
Bàsicament perquè han disparat la producció hidràulica i eòlica d'electricitat. Això ha permès abaratir el preu al mercat majorista perquè s'ha reduït la dependència de les energies més cares, com el gas. Això suposa una baixada de la factura dels consumidors que tenen tarifes al mercat lliure i no tant dels que en tenen de tarifa regulada.
Si estem en tarifa regulada, la composició del preu té a veure no amb el preu d'avui, sinó amb una combinació també de preus a futur. I, per tant, no té per què traduir-se directament en una rebaixa. És a dir, aquells que estan al mercat lliure estan completament indexats, tindran una baixa directament, però aquells que tenen una tarifa regulada, tota aquesta volatilitat, doncs, es veu també esmorteïda.
Així ho deia Laura García, portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials.
I també avui l'alcalde de Barcelona explica l'entrada en vigor de la nova ordenança de civisme.
Que l'espai públic és de tots, que hem de tenir cura d'ella, com ho fa el 95% de la gent. Però, malauradament, hi ha un 5% de la gent que no té aquesta consciència i que han de rebre sancions.
Així ho deia l'alcalde fa setmanes al matí de Catalunya Ràdio. Avui serà el primer dia feiner que la Guàrdia Urbana multarà les sancions més dures. Veu que és com beure alcohol al carrer, no netejar el pipí del gos o pintar grafitis. I un altre dels temes dels quals parlem molt aquesta setmana és que el Partit Popular i Vox donaran suport a prohibir els mocadors islàmics en espais públics.
La iniciativa és demà al Congrés dels Diputats, quan es debatrà. És una proposta de Vox per legislar contra textualment la circulació massiva de persones amb el rostre cobert. Això implica prohibir el burca, que oculta tot el cos de la dona, i el niqab, que només deixa els ulls al descobert.
I també parlarem de diners amb els ministres d'Economia i de l'Eurozona.
Avui reprenen les converses per reforçar el paper internacional de l'euro com a forma de garantir la sobirania monetària i intentar competir amb l'hegemonia global del dòlar.
Això després de la conferència de seguretat de Múnich, que, entre altres coses, ha constatat que Europa voldria actuar de forma més independent al dels Estats Units. I avui s'acaba la jornada de Lliga. Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
A Montilivi s'hi juga aquesta nit un Girona-Barça amb moltes necessitats pels dos equips.
Pel Girona, perquè és només dos punts sobre del descens, pel Barça per refer-se de la imatge que va donar davant l'Atlètic de Madrid. Michel i Hansi Flick.
Són equip que, de guanyar, dones un pas més que contra qualsevol altre rival. Lo normal és que guanyen ells. Soc optimista, sempre.
Tenim molta qualitat i podem guanyar contra qualsevol equip, però si no estem centrats, com l'altre dia en els primers 45 minuts, també podem perdre contra qualsevol.
Aquest Girona Barça a partir de les 9.
I comença també la cursa electoral al Barça amb la recollida de signatures, des d'avui mateix, no, Robert?
Sí, durant dues setmanes, fins al 2 de març, els aspirants a convertir-se en candidats han de recollir 2.337 firmes, eleccions en què no hi ha vot per correu i en què l'oposició a Laporta no està unida. Laporta ha demanat 60.000 paperetes, Víctor Font 50.000, Xavi Vilajoana 30.000 i Marc Síria 10.000. Joan Camprubí es manté a l'expectativa. A partir de les 4 de la tarda es podran recollir aquestes paperetes.
I aquesta nit passada... And the Spirit Award goes to
The Secret Agent.
La pel·lícula brasilera L'Agent Secret ha tornat a superar Cirat en uns premis, ara els Spirit Awards, els guardonats, en aquest cas, del cinema independent.
L'Agent Secret ja va guanyar el Globus d'Or, al qual també optava Cirat, i les dues tornaran a competir als Oscars. Al marge d'això, la gran triomfadora de la nit ha estat la producció de Netflix, Train Dreams, amb premis a millor pel·lícula, millor direcció i millor fotografia.
I encara alguna cosa més. Aquesta nit el Teatre Victòria de Barcelona acull la gala de celebració del 20è aniversari del Polònia.
Les entrades estan totes venudes, però qui no hi pugui anar la podrà veure aquest dijous 19 a TV3 i a 3CAT.
Ara són 8:45 i el matí arrenca pendent de... El retorn de Salvador Illa i de la vaga de metges. Comencem per veure quina afectació està tenint a aquesta hora també l'aturada. Des del cap del carrer Manso de Barcelona, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, doncs mira, aquí normalitat aparent. De fet, estem a les portes d'aquest cap i no hi ha cap cua. Tothom ve, entra sense cap problema. De fet, hem parlat amb algunes persones. Uns ahir els van avisar que sí que tenien una visita prevista i que sí que els hi farien aquesta visita, per tant seria aquest servei mínim del 25%. D'altres arriben aquí i no saben que, no, que hi ha vaga i els hi han fet analítiques de sang amb total normalitat. Per tant, aparent normalitat aquí al Cap Manso. Recordem els serveis mínims, 25% tot allò que no és urgent, i les urgències estan garantides al 100%.
I fa uns minuts també hem seguit en directe el primer discurs de Salvador Illa en el seu retorn després d'un mes de baixa. Marc Jurado.
Sí, ho hem seguit en directe, comparegut encara no fa un quart d'hora i ha arrencat així i amb agraïments.
Que avui em reincorporo a la feina i a les meves responsabilitats com a president de la Generalitat. Ho faré progressivament, tot seguint les indicacions mèdiques, amb moltes ganes, energia i determinació. També ho faig amb un profund sentiment d'agraïment. Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària, no és ni fruit de la sort ni per casualitat.
Un Illa que ha agraït al Servei de Salut i ha parlat de recuperar la política que posa al davant de tot la humanitat.
I a Madrid aquest matí el govern espanyol i els sindicats firmen la pujada del salari mínim interprofessional. Serà 11:45 amb el mateix Pedro Sánchez. I què diu el ministre Cuerpo? Madrid, Dani Sánchez de Aja, bon dia.
El ministre Cuerpo encara no ha arribat. La firma serà amb Pedro Sánchez i amb Yolanda Díaz, no amb Cuerpo. La ministra de Treball, un cop més, no ha aconseguit atreure la patronal per l'acord per pujar el salari mínim, que es fixa en 1.221 euros en 14 pagues. Són 37 euros més al mes. Un cop s'aprova en Consell de Ministres, la pujada s'haurà de reflectir a la nòmina de febrer, que haurà d'incloure també l'increment corresponent al mes de gener.
I encara pel que fa a l'economia, la menorquina presenta avui els seus plans per Catalunya. Redacció Lara García.
El ministre d'Indústria, Jordi Areu, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampere, es reuneixen aquest matí amb la direcció de l'empresa de gelats a la planta de Palau-Solità i Plegamans. La menorquina es va fundar el 1940, és la major fabricant de gelats de Catalunya i avui anunciarà els seus nou plans d'inversió pel territori.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, un dia més. Tenim línies amb trams que superen per carretera. Avui 7, R1, R3, R4, R7, R8, R15 i RL4. També seguim amb les limitacions de velocitat que poden provocar retards i alteracions. I a Barcelona, per causes operacionals, informa Tram. Aquest transport hi ha freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6.
Això pel que fa al transport públic i a les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
La 2 i la B23 cap a Barcelona per obres de millora de la B25 i també les rondes cap a Llobregat, sobretot ara la ronda litoral.
I punts taronja.
Intensitat al nus de la Trinitat també, però intensitat a la P7 i la C17 entre Mollet i Cerdanyol, en principi, però sense incidències en cap punt.
De seguida, l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, avui en David Madí, Montserrat Nebrera, Pau Llong i Afra Blanco, comentarem la compareixença de Salvador Illa, però de què més parlarem, Sílvia Solanes?
Doncs a la vegada metges i també amb Carme Soler, vicepresidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, ara que la Justícia Europea examinarà la llei catalana que eximeix les escoles de complir els límits del soroll. Avui al programa també, Nani Roma.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, encara precaució amb el vent. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, perquè encara pot bufar fort, sobretot a la meitat sud de Catalunya, també en alguns punts del Pla Lleida i de la Catalunya Central. Avui les comarques més afectades per aquestes ventades de 80, 100 per hora o fins i tot cops superiors podrien ser l'Anoia, la Conca de Barberà, l'Alt i el Baix Camp, a més de tots aquests altres llocs que comentàvem. Avui un dia amb força sol, en general, és un vent de ponent i també farà pujar la temperatura a la costa fins als 20 graus, i en canvi al Pirineu hi haurà més núvols i precipitacions que seran més persistents a l'extrem nord de la serralada, amb una cota que anirà baixant dels 1.800 cap als 1.400 metres al final del dia. Demà el vent afluixa, però no s'atura. Tindrem un parell de dies de calma, però dijous podríem tenir una nova situació de vent fort a molts llocs del país.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
L'últim Enigmàrius era dels més letals entre els rojos i els verds. I la resposta era... amberins. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius molt sonor. Quadrilàter amb timbre, de quatre lletres. Quadrilàter amb timbre, quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Aquesta obra de teatre té una pinta que podria anar al cine. O millor un concert. Va, sí, la compro.
Amb el carnet jove i els seus avantatges, els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine i et sentiràs per sempre jove. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continuessin al bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ariadna Oltra entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de gairebé un mes de baixa. Entrevista institucional al president de la Generalitat, dimarts a la nit, a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Si ets baby boomer. Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home,
sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Que jo us escolto. No. És que aquí som molt
fric. Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí amb l'empresari David Madí, amb l'economista Pau Llong, amb la professora de Dret Montserrat Nebrera i també amb la sindicalista Afra Blanco.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Doncs està en Ricard molt de Carnaval, hi ha molta xerinola i David Madí s'ha presentat com el Grinch del Carnaval.
Ah, sí?
No seré jo, que li diu que la contrària.
Ets dels meus, doncs.
Sí. I em sembla que els altres també.
Bueno, és que ja... Tampoc soc tu, no ets molt de Carnaval, ara... Pau. No?
Home, tampoc em qualificaria del Grinch del Carnaval, però vull dir, però no sé, sí, amb matisos.
Per exemple, aquest cap de setmana vam rebre unes fotografies de gent de l'equip disfressant-se de...
A veure, qui fa més el ridícul, no?
Amb bosses d'escombraria.
Coses... Una competició de...
Està bé, alegria.
Està bé?
Home, està bé, home. No us agrada gens, això. És que no ho entès mai.
I els nens no us han portat a cap aquí?
Sí, i tant.
Els nens i les nenes els encanta això, no?
Molt.
No, jo respecto a tothom i que tothom s'ho passi tan bé com pugui i tal, però se m'ocorreixen mil maneres millors de distreure'm que disfressar-me de...
Ai, no li cal, no li cal cap disfressa, no, ja directament, ja em sembla.
No és Mickey Mouse, el problema és que ara són bosses d'escombraries, les disfresses.
Per la gradació del carnaval.
Amb imaginació qualsevol cosa pot passar.
Sí, sí. Hem de començar l'Àgora parlant de la tornada de Salvador Illa. Ha fet referència en la primera compareixença fa pocs minuts als moments de crisi que ha viscut el país durant la seva baixa. Deia això.
Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya durant el període en què he hagut de delegar les meves funcions. Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Malauradament, hem patit episodis meteorològics extrems que han suposat la pèrdua de vides humanes. Vull expressar el meu condol i afecte als familiars i amics de les víctimes. Hem de prendre consciència que en tot moment la prioritat absoluta és la nostra seguretat i protecció.
I també ha insistit el president que el país està preparat per afrontar el que calgui.
Hem de tenir plena confiança en que Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació. El govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui, a dedicar-hi tots els recursos que calgui.
I per comentar com hem arribat fins aquí, se suma també a l'Àgora el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bon dia.
Bon dia, Ricard.
D'entrada, no sé com l'has vist, el president.
Doncs l'hem vist d'entrada caminant pel seu propi peu. Recordem que fa 15 dies els metges deien que havia sortit de la Vall d'Hebron amb l'ajuda d'una crossa. L'hem vist darrere al faristol. És veritat que la veu potser sí que es notava una mica més debilitada del que té la seva veu, la seva força habitualment. Però vaja...
Ara continua medicat.
Clar, continua medicat. Continua amb tractament d'antibiòtic intravenós. I el tractament segueix, tot i que ja pot incorporar-se, ho hem vist avui, des d'aquest matí cap a 7:45, a les seves tasques diàries al Palau. Sí que el seu equip insisteix que durant tot aquest temps també ha estat connectat, i ell també ho ha dit, amb diferents trobades, sobretot amb el conseller Dalmau, que assumia les seves funcions, però també amb el president del Parlament, amb Josep Rull, i també amb l'alcalde de Barcelona, amb Jaume Collboni.
Ahir el conseller Dalmau ha tingut un paper difícil, perquè havia de ser president en funcions, en un moment de crisi important pel govern i pel país, però al mateix temps tampoc podia marcar un perfil polític molt dur, perquè el president és qui és, no? Diguéssim, és una posició una mica complexa.
Clar, aquí els equilibris que s'ha hagut de fer amb un guió que ha anat canviant dia a dia, perquè recordem que tot aquest mes, aquests 31 dies, han coincidit segurament amb la situació més delicada, amb la crisi més profunda d'aquesta legislatura, sobretot marcada en un primer moment i gairebé en simultaneïtat amb la baixa del president de la Generalitat, per aquesta crisi a Rodalies que ha tingut una continuïtat i que et diria que avui encara mateix no està del tot resolta. Per tant, han sigut dies complicats per una persona, per Albert Dalmau, que ha estat en coordinació amb el president de la Generalitat, però que al final ha hagut de donar la cara pel govern en moments molt delicats, amb Rodalies, però també amb sessions de control al Parlament o amb plens monogràfics sobre Rodalies, com hem vist aquestes setmanes.
Ja que Albert Dalmau, quan ha parlat, David, ho hem comentat alguna vegada, ho ha fet bé. El problema és que durant molts dies no l'hem vist, diguéssim, agafar el mando del comandament, diguéssim, de la Generalitat. David.
Sí, primer de tot, en lo personal, doncs, desitjar-li que la rentré doncs, sigui normal, correcta. Jo vaig viure una experiència fa molts anys que em va tenir 3 mesos de baixa quan estava en un càrrec públic, i sé el que es pateix quan estàs en un càrrec públic i te trobes de baixa i com vols accelerar les coses. I, per tant, en lo personal li desitjo que porti el procés el millor que pugui. Es troba un país, no diré que amb flames, però amb un país que té molts problemes alhora, i que en la seva absència o en la seva baixa ha administrat el conseller Dalmau, que s'ha dedicat, ha donat la cara en tots els aspectes, però que els problemes subjacents estan allà. Hem tingut el que és el nucli... Hi ha una cosa que és el nucli dur de l'estat del benestar, aquell que, és igual, siguem de l'ideologia que siguem, considerem que forma part del nucli dur de l'estat del benestar, que és sanitat, ensenyament, transports públics, això és el nucli dur d'aquests de que podem discutir de coses, però no de la seva existència com a estat del benestar, doncs estan tots tocats. estan tots tocats i amb problemes profunds, no? Bé, aquest és la rentré que li espera, no? Perquè cap d'ells està solucionat.
I sense pressupostos, Raül.
I sense pressupostos, que és una de les primeres carpetes que es trobarà damunt la taula. No hi ha pressupostos. Sí que el govern ha començat negociacions amb els comuns. Avui, quarta reunió amb els comuns, encallat sobretot amb aquesta limitació, prohibició de la compra especulativa d'habitatge, però aquí la principal patata calenta és que no han començat les negociacions amb Esquerra Republicana, indispensables. Avui, per cert...
Un cop s'arribi un acord, després això té el seu tràmit parlamentari, que és un mes i pico, no?
Clar,
s'aproven.
Mes i mig pel cap.
Per tant, si això s'arribés a acordar, posem a finals de febrer corrent molt... Doncs, ja ens diríem, després de Setmana Santa.
Clar, si això passés a finals de febrer, sí, aquest objectiu...
Hi haurem passat 5 mesos, gairebé, 4 o 5 mesos de l'any.
Clar, l'objectiu del govern, que repeteix insistentment, és tenir els pressupostos aprovats al Parlament abans de Setmana Santa. Això vol dir tancar-los, tancar l'acord amb els socis aquesta setmana o a molt estirar la setmana vinent. És un objectiu molt complicat, entre d'altres, perquè amb els comuns no està tancat, però és que amb Esquerra no has ni començat a negociar.
I tot això tenim vagues, tenim protestes. Per exemple, avui tenim la de metges. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Xavier, bon dia.
Bon dia.
Ha col·lapsat el sistema del benestar?
Sí, sense dubte.
Per què?
Doncs, bàsicament perquè portem molts anys amb un sistema dissenyat per la Catalunya dels 6 milions i no hem tocat res.
Avui hi ha vaga de metges, ara en parlarem àmpliament del que demaneu. De fet, és la primera de jornada, les dues previstes per aquesta setmana. Respon també a necessitats, diguéssim, d'actualitzar les vostres condicions. Però més enllà d'això, quan dius que no s'ha tocat res, vol dir que estem cobrint per sobre les necessitats del que som capaços de gestionar?
Bé, jo no ho diria exactament així. Jo el que diria és que ho explicarem una dada. Per exemple, els metges de primària que hi han contractats a l'Institut Català de la Salut, que és un dels llocs on podem tenir unes dades mínimament fiables, hem pogut comparar els metges que hi havia contractats abans de la crisi, abans de les retallades, i l'última dada que tenim és de 2024. Doncs el nombre de metges contractats per l'Institut Català de la Salut el 2024 eren 300 metges menys que l'any 2012.
Menys?
Menys. I la població s'ha incrementat potser un milió de persones.
Perquè quants metges calculeu que falten ara mateix a Catalunya?
És molt difícil de dir, però en falten uns quants. És a dir, depèn molt del lloc en concret, depèn molt de... Però no hi ha territori, no hi ha lloc, no hi ha hospital, no hi ha centre d'atenció primària que no tingui una, dos, tres baixes de facultatius i facultatives. Mm.
Ara mateix els metges catalans diries que pateixen una sobrecàrrega laboral?
No, fa molt de temps que la patim. I el que passa és que ara ha arribat a un límit en el qual jo comentava l'altre dia, tinc la sensació que s'està donant la tormenta perfecta. És a dir, tenim tot un grup de professionals de la generació boomer que s'està jubilant, s'està incorporant una nova generació que manté la vocació intacta però té també altres prioritats, com pot ser la conciliació o el poder tenir una vida pròpia i no pas estar... treballar per viure i no pas viure per treballar, perquè no ens entenem. I, a més, amb aquest increment de població i aquest encotillament dels serveis essencials, com pot ser la sanitat, en els quals no se'ls ha fet créixer en proporció a l'increment de població. Tot això, ficat en una coctelera digital, ens dona la situació actual.
Hem sabut també aquests últims dies, Xavier, que el Departament de Salut estudia aplicar incentius econòmics pels centres d'atenció primària que evitin allargar més del compte les baixes laborals. Què us sembla aquesta mesura?
Doncs ens sembla que és molt coherent amb el tarannà de la consellera. És a dir, és una consellera que parla amb criteris economicistes, que parla de productivitat, que parla d'eficiència, que no parla de pacients, no parla de patologies, no parla de cura. Per tant, és una mesura que fa per la consellera que tenim. A la qual cosa, evidentment, si estem al carrer reclamant un canvi de model... com pots tenir molt clar, no hi estem gens d'acord.
No li puc dir perquè no hem tingut ocasió de poder-la entrevistar. L'hem demanat, però no ha pogut mai venir i avui tampoc ens atendrà. Sí que ho farà d'aquí pocs minuts Jordi Vilana, que és director general de Professionals de la Salut. El que diu el departament en aquest cas és que algunes baixes s'allarguen més del compte, principalment per la manca de diagnòstic.
Bé, doncs en lloc de fer aquests oferiments, el que hauríem de fer és agilitzar els mitjans. És a dir, el que comentava fa un minut, és posar recursos allà on toquen. És a dir, si tu diagnostiques abans, segurament les baixes s'allarguen menys. Per cert, comentaves que entrevistareu el Jordi Vilana i podeu preguntar de qui són competències les nostres reclamacions, que són, com per exemple, el fet de demanar que les agendes dels metges d'atenció primària, com a molt, tinguin 25 visites entre presencials i telemàtiques. Perquè això resulta que no ens ho pot solucionar ningú. Evidentment, els convenis no estan per negociar això, i a la mediació de la vaga, com que no van compareixer, les patronals diuen que ells no, en aquella porta no es pot tocar. Per tant, tenim una sèrie de reivindicacions que o les soluciona el departament o no les soluciona ningú. Per cert, el departament no va compareixer en aquella reunió de mediació de vaga, bàsicament perquè va dir que cap de les nostres reclamacions eren competència seva.
Et Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos en un dia en què esteu de vaga. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
La vaga de metges és un dels temes, una de les carpetes que ara hauríem també a l'Àgora, que tindrà sobre la taula el president Salvador Illa, però n'hi ha alguna més. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Repassem-la ràpidament d'entrada al caos de Rodalies.
Sí, perquè Rien comença la cinquena setmana consecutiva amb alteracions del servei. De fet, avui hi ha més trams amb limitacions de velocitat pels treballs d'emergència, més trams amb limitacions de velocitat. No només això, sinó que es manté el servei alternatiu de busos, per exemple, entre Cervera i Calaf, de la RL4. Aquest és un tram que es va reobrir el cap de setmana, però va durar, unes hores. Es va haver de tancar per una nova incidència. Això ha tingut conseqüències en el servei. Un de cada quatre usuaris de Rodalies no hi ha tornat i ha tingut incidència política, perquè, com hem anat explicant, s'han multiplicat les peticions de dimissió a la consellera Paneque.
La segona carpeta és l'habitatge.
Sí, ho deies abans. Un dels primers punts a la seva agenda, l'agenda del president, serà la firma d'aquest protocol amb l'Església per la cessió d'immobles per fer-ne habitatge social, com us va avançar el matí de Catalunya Ràdio. I ell es trobarà també amb que els experts han donat el vistiplau a limitar les compres especulatives d'habitatge. Aquests experts diuen que la llei sí dona prou marge per prendre aquesta mesura. I recordem també que el 10% d'habitatges de Catalunya estan en mans del que es coneix com a grans tenidors, això és el doble que ara fa 20 anys.
L'habitatge és un dels temes clau que expliquen també l'augment de la pobresa a Catalunya.
L'Institut d'Estadística, també ho hem sabut en aquestes últimes setmanes, apunta que un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa o exclusió social, o que el 40%, 4 de cada 10, tenen dificultats per arribar a finals de mes. L'habitatge, segons aquestes dades, és un dels factors que ho provoquen més, que provoquen més desigualtat, a banda, evidentment, de la inflació, o els preus que en alguns casos no paren d'enfilar-se.
I a banda d'això, entre les carpetes pendents, també hi ha altres protestes sectorials.
Sobretot en podríem destacar dues, a banda d'aquesta dels metges que comentaves ara mateix. Un, els pagesos, sobretot per l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, no han parat de manifestar-se. La setmana passada, per exemple, van portar la protesta fins a Madrid. Però també mestres i professors. El govern no va tenir altre remei que reconèixer que 4 de cada 10 docents van seguir la vaga de la setmana passada. Els sindicats ho pugen fins al 90%. Una vaga que servia perquè els docents demanessin millors condicions, menys nens per aula i menys burocràcia. I tot això enmig del rebuig del sindicat majoritari l'USTEC a la idea de començar el curs el 8 de setembre.
En un text al seu Instagram, el conseller Dalmau diu que Catalunya només avançarà arribant a acords amb valentia i mirada llarga, implicant política, societat civil i mitjans. Potser aquesta també és el repte principal que té el país ara mateix, Raül Flores, que és aquests grans consensos que són difícils d'imaginar.
Clar, grans consensos començant per Rodalies, per exemple. Recordem que aquell ple monogràfic, aquell debat en què l'oposició va ser molt dura contra la gestió del govern, en particular de la consellera Sílvia Paneque, pel caos de Rodalies, va acabar amb la mà estesa a tots els partits per un gran acord de país al voltant de Rodalies. Els acords de país cada cop són més complicats. Un, per la composició del Parlament. I dos, també, per, al final, la dificultat de posar-se d'acord a l'hora de trobar solucions. Aquest, sens dubte, és un dels grans reptes del govern i que, sobretot, li pot servir per compartir les responsabilitats amb temes, no només amb Rodalies, amb els metges que ara parlàvem, també amb la vaga educativa que vèiem la setmana passada i també amb altres temes de país que van aflorant dia a dia en l'agenda del govern.
Gràcies, Raül Flores, per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia, Ricard.
7 minuts seran les 9. Com ho veieu tot plegat? Afra Blanco.
Bueno, efectivament, jo voldria fer menció directa a la vaga dels metges. Els arguments que ha esgrimit el company amb els que puc estar i estic absolutament d'acord. El que passa és que no acabo d'entendre bé el perquè de la demanda d'un estatut marc propi, no? Que aquesta és la principal demanda que els metges estan establint i reivindicant al llarg de tot l'estat. Jo no acabo de compartir aquesta visió de dividir els diferents professionals de la nostra sanitat pública. Crec que les reclamacions que ha situat sobre la taula i que tot just ell situava en el marc de l'entrevista, les comparteixo absolutament totes. Ara bé, entenc que aquestes s'haurien de donar dins del marc del diàleg de l'únic estatut marc que hi hauria d'haver-hi i que tot just ara s'ha actualitzat fa 22... Estava sense actualitzar fa, crec que 22 anys, no? I aquesta és el principal dubte que tinc al respecte d'aquesta mobilització i la principal crítica, perquè per altra banda les reivindicacions em semblen més que justes. I si em puc allargar una mica més al respecte de... No, comparteixo també la visió sobre el paper que ha fet el conseller Dalmau en aquest temps. Crec que li ha tocat abordar i liderar tot un seguit de conflictes que passen des d'un temporal que no pots controlar a una mancança d'inversió de Rodalies, a precisament uns pressupostos, un inici de pressupostos que encara no s'ha donat per culpa de la salut del president, i que també celebro que es reincorpori mica en mica a la seva diària, però trobo que el paper que ha fet el conseller Dalmau ha estat l'adient, ha contestat, ha fet entrevistes, ha estat al capdavant.
I va costar, també s'ha de dir que va costar que aparegués,
Sí. Jo crec que a tots ens costaria, no? Jo ni tan sols m'hi puc imaginar, però sí, efectivament, va costar, però va sortir, i crec que les explicacions que s'han anat donant i sobretot les actuacions que s'han anat donant han estat les encertades, i al respecte del que situava el president no puc estar més d'acord en la necessitat de la prevenció que el nostre país i la nostra terra necessita, encara més veient el que ha succeït en els darrers dies, no?
Montserrat.
Sí, jo a banda de sumar-me la benvinguda al president Illa de nou a la vida política, esperem que el xoc amb la realitat en què es troba no li faci recular en la seva recuperació, que espero que sigui definitiva. I m'agradaria posar en relació dues frases que s'han dit. Tu l'has preguntat al senyor Lleonart per si ha col·lapsat el sistema del benestar, i ha dit que sí, per múltiples raons, entre les quals doncs un augment molt significatiu i molt ràpid de població que no es compadiu amb com estan les estructures, en aquest cas, de dos dels elements més importants, els dos grans forats des del punt de vista econòmic que xuclen tants recursos com són l'ensenyament i, en el cas seu, el sistema de salut. I al mateix temps, una de les frases del retorn del conseller, perdó, del president Illa en el seu discurs, que és: posarem, no es preocupin, hi ha esperança, ho farem, i posarem tots els recursos que calguin. Clar, si això en aquesta dicotomia tu hi fiques dintre un tercer eix, que és que no hi ha pressupostos, i ens deien ara, hauran d'estar aquesta setmana, home, també podem tenir molta fe en que sigui, però dubtem de que sigui així. Si no hi ha pressupostos, aquest sistema no solament és una tempesta perfecta, és que no hi ha manera de resoldre una situació que, a més, ens diu que per molt que hi hagi molta més gent, el sistema no té prou recursos com per poder posar en marxa totes les reformes que calen en aquests dos elements, en el sistema sanitari i en el sistema d'ensenyament. Perquè els metges, més enllà de baixar les ràtios, com passen amb els mestres, baixar les ràtios, millorar les condicions de feina, però sobretot parlant de més recursos per ells, i tots dos, a més, d'una cosa que no té a veure amb els recursos i que també s'aplega sobre aquesta circumstància, que és recuperar l'autoritas. Ni metges ni mestres, en el moment actual, sabem perfectament que tenen, o que se'ls reconeix, una autoritas que és absolutament imprescindible perquè el sistema funcioni, i que jo crec que, més enllà de les qüestions materials, estan al rerefons del seu malestar. Per tant, té una situació complicada el president en el seu retorn, una situació complicada que, si no resol el tema del pressupost des del punt de vista material, no hi tindrà solució, i des del punt de vista del malestar anímic de tots aquests col·lectius, i afegeixo els usuaris de Rodalies, que ja hi hem parlat prou, difícilment ens donarà un panorama mínimament esperançador en un mitjà termini.
Pau.
Sí, doncs mira, connectant, si vols, amb aquesta qüestió de l'autoritat dels docents i els metges. L'autoritat dels docents i els metges rau en que la ciutadania els hi reconeixem una autoritat que no depèn de qüestions mercantils ni econòmiques.
I tant.
Els mestres dels meus fills no li posen una nota a una altra. Bueno, encara no li posen notes, que és molt petit, i ara està poc de moda això de posar notes, però en funció de, no sé, de quin codi postal té... sinó que jo li confio que tindrà una posició objectiva al voltant del desenvolupament del meu fill. Que el govern català condicioni part dels fons públics als CAPs a que els metges no allarguin la duració de les baixes és exactament el mateix per a l'àmbit dels metges. Jo em pregunto si el Salvador Illa, el president Illa, ha estat de baixa o ha fet absentisme. O és que l'absentisme... O és que aquesta categoria... Perquè abans l'absentisme era no presentar-se a treballar per causes no justificables. Jo entenia que l'absentisme era sí. Això. Ara resulta que l'absentisme és tenir la baixa mèdica. Si jo tinc una baixa mèdica perquè tinc una depressió, algú està pressuposant que jo estic pactant amb el meu metge que m'està allargant la baixa. És a dir, estem qüestionant l'autoritat dels metges a dir quan s'acaben les baixes per qüestions econòmiques. I això és gravíssim, com deia el Lleonard.
Sí, Xavier, sí.
Per tant, bé, no sé, de la mateixa manera que seria molt cínic per part meva qüestionar la baixa del president Illa, jo el que demano a un govern que es diu socialista és que no qüestioni l'autoritat.